Ràdio Estel. Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a Del Camp a Taula. Avui, excepcionalment i degut a la programació per la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, l'espai avança la seva missió i solament durarà mitja hora. El president de la Generalitat, Artur Mas, acaba d'inaugurar la Casa de l'Agricultura a Barcelona, un indret on estaran ubicats els sindicats i organitzacions professionals agràries i les cooperatives agràries. Gestionada per la Fundació de la Pagesia Catalana, aquesta instal·lació ha pogut ser una realitat gràcies al patrimoni de les cambres agràries locals i al suport de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Esperem que ara que ja s'ha inaugurat oficialment, sigui realment la Casa de l'Agricultura Catalana, un sector que sol donar més del que rep i que ha de lluitar contra les inclemències del temps i les diferents crisis sanitàries i econòmiques que van sorgint. A més, el sector espera cobrar els deutes contrets per l'administració per poder seguir tirar endavant i veure amb major claredat un futur que en aquests moments els pagesos joves veuen fosc, tot i la preparació que tenen i l'emprenedoria que han emprès. La Casa de l'Agricultura ha de ser un pas més per a dignificar el sector, que produeix els aliments dels que tota la població en gaudim.
L'actualitat.
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la JARC, ha indicat que el Departament d'Agricultura ha comunicat de forma verbal la denegació de 440 expedients de plans de millora d'agricultors i ramaders de Catalunya de la convocatòria corresponent al 2012. Expedients que comporten una inversió en el sector agrari de més de 30 milions d'euros. D'altra banda, el Departament ha enviat un esborrany d'ordre pel qual s'amplien les inversions auxiliables a la campanya 2013 i que pretén que siguin aprovades contra pressupost del 2014-2015, donant una prioritat de 10 punts als expedients denegats del 2012 per falta de pressupost. Davant aquesta situació, JARC ha demanat al conseller d'Agricultura que aprovi els expedients de la campanya 2012 contra el pressupost del 2014 i 2015, si és necessari, amb l'objectiu d'evitar que aquests agricultors i ramaders hagin de tornar a formalitzar les seves sol·licituds. El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, arran de la proposta de la Comissió Europea d'ajornar fins al 2015 l'aplicació de la reforma de la Política Agrària Comuna, la PAC, considera que aquesta decisió era previsible. A més, segons Pelegrí, haurà de facilitar la preparació de la gestió dels pagaments i l'elaboració del programa de desenvolupament rural i aportarà un element d'estabilitat en el marc de les negociacions de les tres parts, la Comissió Europea, el Consell Europeu i el Parlament Europeu, que hauran de conduir previsiblement a l'aprovació final de la reforma de la PAC abans de l'estiu d'aquest any.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN a la caixa?
Tens una ajuda doble, perquè no tan sols et tramiten l'ADUN, sinó que també te l'avancen quan ho necessitis. I a més, enguany, t'emportaràs una pràctica bossa si la domicilies.
A la caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
El producte. En aquesta secció que oferim cada setmana en la col·laboració de Mercabarna parlarem de la carbassa, una baia voluminosa de diferents formes segons les varietats i de pell gruixuda que té una carn pulposa farcida de llavors. A aquesta hortalissa, que pot tenir forma d'ampolla allargada, arrodonida, llisa o rugosa, és de color verd, groc, taronja, blanc i una barreja d'uns i altres que donen la seva pell. A tot això, el seu valor nutricional és de 24 calories per cada 100 grams i l'estacionalitat va de setembre a novembre a l'aire lliure i de desembre a agost en cambra frigorífica. La carbassa té virtuts laxants i diurètiques. La principal qualitat d'aquesta hortalissa és que té un alt contingut en carotè, que una vegada al fetge es transforma en vitamina A. La cocció de les seves llavors, triturades, és calmant i s'utilitza per combatre l'insomni. S'ha discutit molt si és originària d'Amèrica o d'Àfrica, però sembla certa la seva procedència de l'Amèrica Central. Els principals països productors són l'Índia, la Xina i Ucraïna. A l'estat espanyol es cultiva la comunitat de Múrcia, Catalunya, País Valencià, Andalusia i les Illes Canàries. La manera més saludable de consumir la carbassa és en forma de sopes, purés i confitures. S'ha de coure en grans trossos per limitar tot el possible la pèrdua de vitamines. Així mateix, tampoc s'ha de salar molt, ja que els vegetals rics en aigua absorbeixen la sal molt fàcilment. El volum de comerç a Mercabarna és de 3.163 tones anuals.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, la cotització orientativa del blat farratger el dimarts 23 d'abril s'ha fixat a 252 euros per tona, baixa 2 euros. El blat de moro francès a 235 euros per tona, baixa 3 euros. L'alfals granulat a 220 euros per tona, repeteix. La colza d'importació 330 euros per tona, puja 21 euros. I la garrofa 216 euros per tona, puja 1 euro.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat aquesta setmana a 1,05 euros al quilo es manté i el groc a 1,07 euros al quilo disminueix 8 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,77 euros al quilo, repeteix, mentre que el groc a 1,63 euros al quilo baixa 10 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,62 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Els dos casos han fixat la mateixa cotització de la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig, a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,08 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,73 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,63 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,47 euros. Les cotitzacions han repetit en totes les seves categories.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10,5 quilos ha cotitzat a 7,80 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 7,40 euros quilo canal. I el de 12,1 a 14,5 quilos a 6,55 euros al quilo per canal. El cabrit s'ha fixat a 10,10 euros. Tots aquests preus es mantenen respecte a la setmana passada.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig aquesta setmana a 2 euros al quilo, repeteix preu.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Et veig tranquil, es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes de granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or, ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell, 16 de Barcelona, 93 426 02 94, alpagesdor.com.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. Producció agrària ecològica.
Després de parlar la setmana passada de les bones dades de la producció agrària ecològica a Catalunya, avui conversarem amb Quico Barranco, de Madre Tierra Semillas Biológicas, empresa familiar ubicada al terme de Vacarisses, al Vallès Occidental, que participa a la Fira Biocultura que se celebra a Barcelona fins demà diumenge. Hola, senyor Barranco, i benvingut al nostre programa.
Bon dia.
Hola.
Hola, què tal?
D'on ve aquest nom i des de quan es dediquen a la producció agrària ecològica i quins productes tenen?
Aquel nom ve de una decisió que van tenir fa quasi 30 anys per recuperar llavors locals i van posar el nom de Madre Tierra perquè semblava que estava molt directament relacionat amb l'arrel de, del lloc on vivien abans.
I els...
Nosaltres tenim, recuperem llavors, llavors locals tenim solar, i el que fem és adaptar-les a la finca i una vegada que estan adaptades s'envien al CCPAE, que és el Consell Català de Producció Agrària Ecològica, i una vegada tingui la llum verd queden ja penjades al nostre catàleg i ja a l'abast de tota la gent. És una empresa que és familiar i estem creixent molt fort.
Quan vam conversar per fer l'entrevista, m'explicava que vostès utilitzaven un sistema de conreu anomenat vibracional. En què consisteix i quins avantatges té?
És un sistema molt pràctic, que és un sistema que se diu cultivo vibracional hortícola, i el que fem és que tenim unes tècniques que aprofitem, no llaurem la terra, no fertilitzem la terra, perquè creem un humus molt potent a través d'una tècnica denominada mulching o acorchado, que ve de la tècnica de la permacultura, i totes les construccions de les parcel·les de nostra finca són estructures geomètriques, diguéssim, dintre de la geometria sagrada, i pot ser una espiral, un circuloniu o mandales molt grans, on dintre se cultiva totes les hortícoles i totes les aromàtiques que després se recullen les llavors. O la llavor queda impregnada d'una energia molt potent, perquè també utilitzem tot el tema d'energies a través de les tècniques de Musumo Fukuoka, que és un precursor de los anys 30 que va morir fa poc, con 103 anys, i jo vaig ser alumno directe d'ell, i fa uns 25 anys van crear una tècnica que ara nosaltres la tenim registrada com cultivo vibracional, que és el que utilitzem per a la producció de les nostres llavors.
Llavors, quin mercat tenen aquestes llavors? On les venen després?
Aquestes llavors se denominen Madre Tierra Semillas Biológicas, y están arraigadas ya distribuidas en toda la península. Y en Cataluña, pues, trobar-les en totes les botigues Nana de Girona, en totes les botigues Veritas de Catalunya, i en el carrer Via Laietana 57, a una botiga molt antiga de fa quasi 80 anys, d'un amic meu que se diu Mayolas, i és una botiga que, bueno, que, bueno, és un motor quasi exclusiu de les nostres llavors i representen molt fort la venda i la distribució de les 150 i pico varietats que tenim recuperades.
A més, fan formació. Suposo que deu ser un aspecte molt important en el seu camp, no?
Sí, la formació va néixer fa 2 anys i van fundar l'Escola d'Horticultura Vibracional Ecològica i és molt curiós porque es una escuela donde las personas de 1 a 99 años, sin excepción, dorman, viven allá, aprenden y no pagan res, pero aportan la seva energía, diguéssim, a través de la recolección de las llavors y las tareas propias hortícolas de, diguéssim, nuestra marca Madre Tierra Semillas Biológicas, diguéssim. Recolección y aportación de la seva faena en unas horas determinadas y a canvi aprenen el cultiu vibracional hortícola ecològico i a part nosaltres financiem projectes diguéssim rurals d'on Madre Tierra diguéssim que aporta tota la finançació a 0% i a los 3 anys de funcionament de cada projecte que nosaltres tenim impulsant, ells tornen un 0,1% de lo que produeixen i creem puestos de treball, sobretot per a joves. I l'escola ara normalment se nutre de joves entre 16 i 30 anys. Que pot dir que el 40% de los beneficis de facturació de Madre Tierra van directament a aquesta escola. I per mi és... diguéssim, una de les satisfaccions més fortes que tinc ara com a empresari dintre de la llavor.
I ja per acabar, quins avantatges té participar en una fira com Biocultura?
Bueno, Biocultura nosaltres fa 28 anys que la fem a tot el país i vinc aquí a Barcelona i és un vehicle que té la velocitat que tu puguis imprimir, pots pujar i baixar quan vulguis. I és un mirall molt potent de cara a tota la indústria i tot el que és l'empresari bio, que sobretot quasi el 90% és familiar i és un suport molt important i sobretot bueno, molt consolidat i és una ajuda d'agrair. Jo porto 20 anys de fer Barcelona i 28 fer tot l'estat, i noto quan fer la fira.
Doncs agraïm a Quico Barranco que ens hagi pogut parlar de l'empresa Madre Tierra Semillas Biològiques, tot el que fan, i, bueno, a tirar endavant.
Gràcies i agraït. Bon dia.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. L'agenda.
Avui dissabte 27 d'abril es fa a Ripoll, al Ripollès, una jornada d'elaboració de nous productes carnis a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, sobre etnobotànica i usos tradicionals, a Balaguer, a la Noguera, la segona jornada de cuina de proximitat i la setena jornada de la mel, i a Barcelona, al Barcelonès, les terceres jornades dels menjadors escolars ecològics. Demà diumenge 28 a l'Espunyola, Albergada acull una jornada per conèixer els aliments ecològics de la comarca. El 29 es realitza a Berga, capital del Berguedà, una jornada sobre comercialització dels productes ecològics i aproximació als menjadors escolars. A Falset, al Priorat, sobre noves tecnologies de la vinya, i a Lleida, al Segrià, una conferència sobre les tècniques d'agricultura ecològica. Ja el 30 d'abril es du a terme a Rasquera, a la Ribera d'Ebre, una jornada jornada de cabrum. El divendres 3 de maig s'efectua a Sant Sadurní d'Ossomort, a Osona, una jornada sobre l'aprofitament i valorització dels productes forestals. A Bellaterra, al Vallès Occidental, sobre la ciència de la caça sostenible, centrant-se en l'isar. A Marçà, al Priorat, sobre producció i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals. A Puigverd de Lleida, al Segrià, sobre rec localitzat i enterrat en cultius extensius. I a Raïmat, al Segrià, sobre fructicultura ecològica. El Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha indicat que del 29 d'abril al 31 de maig, l'Escola Agrària del Pirineu a Bellestar organitza un mòdul de conducció de persones per itineraris a cavall. Del 30 d'abril al 10 de maig, l'Escola Agrària del Ferràs organitza un curs de manteniment d'instal·lacions i del 2 al 16 de maig, el Centre de Capacitació Agrària de Manresa fa a Sant Boi de Llobregat un seminari de valor afegit del sector de l'horta. Del 2 al 8 de maig, l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners realitza un curs de benestar animal en explotacions avícoles. I del 2 al 23 de maig, l'Escola Agrària de Targa, un sobre clima i microclima.
Del camp a taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'adult a la caixa?
Tens una ajuda doble, perquè no tan sols et tramiten l'adult, sinó que també te l'avancen quan ho necessitis. I a més, enguany, t'emportaràs una pràctica bossa si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
Les fires.
Ahir divendres va començar la mostra comercial de la Fira de l'Espàrrec de Gavà, un certamen únic en el seu segment a casa nostra. Per a conèixer més coses de la fira, parlem amb l'alcalde de la localitat, el senyor Joaquim Balsera. Bon dia, senyor Balsera.
Bon dia.
L'espàrrec és l'autèntic protagonista de la fira, amb unes composicions extraordinàries. Què ens pot dir de l'exposició de les paneres, de productes del camp, artístiques i de llavors i arròs d'espàrrecs que els visitants podran veure a partir d'avui?
Bé, l'espàrrec és el motiu principal de la fira. Aquesta fira que arriba a la seva 60a edició és una fira que neix com un concurs d'exposició d'espàrrec, quan l'espàrrec era un monoconreu, quan era molt important a la nostra ciutat. De fet, Gavà produeix l'únic espàrrec blanc que es conreua a Catalunya, no? Han passat el temps, no? Es van incorporar les paneres de productes del camp, després les paneres de llavors, les paneres artístiques, i en definitiva el que fan els pagesos de Gavà, que queden menys, òbviament, ja queden pocs pagesos a la nostra ciutat, és mostrar la seva feina i mostrar encara que es conreua d'espàrrec a la ciutat.
Perquè els expositors són bàsicament locals i es venen espàrrecs aquests dies a la fira?
Sí, els expositors són locals, el que acostuma a haver-hi sempre és un mercat de pagès, no? I es venen a l'espàrrec de Gavà. No obstant, la producció d'espàrrec de Gavà abasteix fonamentalment la restauració i el consum de la zona, no? I en aquest sentit també aquests dies normalment es poden comprar malgrat que no hi ha molta producció, no?
Relacionat amb això, hi ha un espai gastronòmic a la fira, no?
Efectivament, el que es fa a part de l'espai gastronòmic es fa la quinzena de l'espàrrec. Una trentena de restaurants i establiments de restauració de la ciutat que durant aquests 15 dies fan plats, tapes i plats que estan tots relacionats amb l'espàrrec. I en aquest sentit es pot degustar l'espàrrec de Gavà en molts restaurants de la ciutat. cuinat de diferents formes. També en el propi recinte, durant els dies de fira, hi ha la possibilitat de gaudir d'alguns dels restaurants de la ciutat.
Perquè quines característiques té aquest espàrrec? Que és molt tendre?
Aquest espàrrec és un espàrrec blanc, que el que passa és que com està fet a les terres de Gavà, que van ser terres al delta, que van ser guanyades en el seu dia també al mar, i la salinitat és elevada, és un producte que té unes especials característiques i en aquest cas és molt gustós i també és, torno a insistir, l'únic espàrrec blanc que es conreua aquí a Catalunya. No?
Mm-hmm. Quines activitats per a petits i grans s'han organitzat al voltant del certamen?
Bé, hi ha tot tipus d'activitats, des de les mostres filatèliques, fotogràfiques, fins a espais per als nens, també espais agrícoles perquè vegin com es fan les tasques als camps de Gavà i del Parc Agrari. En definitiva, és uns dies per passar a la ciutat d'una manera divertida i també veient aquest certamen que fem des de fa molts anys ja.
I per acabar, què espera de l'edició d'aquest any?
Bé, jo el que espero fonamentalment és que sigui un èxit de participació i que aquest esforç i aquest treball que fan els pagesos i que tothom que vulgui venir a visitar-les vingui. I en definitiva és el que esperem, que vingui molta gent a visitar aquests dies la nostra ciutat.
Home, reconegut ho és, almenys és una fira que se sent des de fa molts anys i a més és, jo crec, i ja ho he dit abans, és un referent, no?, aquesta fira.
Sí, una fira que en la
però és única, no?
És única, i en aquest sentit no és una gran fira, si la comparem amb d'altres que es fan a la comarca en nombre d'expositors, però és una fira que té aquesta particularitat que no és repetible enlloc, perquè aquest producte és únic a Catalunya. No,
no perquè, per exemple, hi ha cireres o altres productes que se'n fan a diversos llocs, inclús a altres comarques. En canvi, aquesta doncs, és única. Doncs moltes gràcies per haver-nos atès i bona fira.
Gràcies.
Del camp a taula. L'entrevista.
Barcelona és una de les poques ciutats del món que pot presumir de disposar d'una xarxa de mercats distribuïts de tal manera que tots els barris tenen un mercat a prop. A algunes persones, com és el meu cas, el món del mercat et porta a la teva infantesa, quan anava a comprar amb la meva mare i la meva àvia el del Clot. Ha passat molt des de llavors, tot ha canviat i aquest món tan estressant en el que vivim ha fet que hagi perdut en certa mesura aquesta tradició. I hagi optat per altres comerços més pròxims o també puc trobar de tot. De totes formes, ni la meva mare ni la meva sogra han perdut el costum d'anar a comprar al mercat. Per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres el Raimon Blasi, president de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, l'IMBM, i regidor de Comerç, Consum i Mercats de l'Ajuntament de la Ciutat. Benvingut, senyor Blasi, i gràcies per haver vingut fins aquí als nostres estudis.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Entrem ja en matèria. Des de l'Institut, quants mercats gestionen i quants clients potencials tenen? Si es pot tenir una xifra.
A veure, el que donarem són xifres segures. Estem gestionant 39 mercats, que m'imagino que són els que freqüentava i freqüenta la seva mare, que són els del Fresc. I després en gestionem 4, que no són directament del Fresc, sinó que serien d'encants, com per exemple el de Bellcaire. Per tant, són aquests 43 mercats. D'una banda, de l'altra una xifra estimada jo li puc donar que els mercats de la ciutat de Barcelona acabem rebent 65 milions de visites al llarg de l'any. O sigui, a partir d'aquí hauríem d'extrapolar aquestes visites o aquests impactes, fer algunes divisions, alguns càlculs aproximats per trobar el nombre de clientela que tindríem. Ara no m'atreviria a donar aquest nombre de clientela, però m'agradaria parlar que de forma majoritària els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona freqüenten els mercats municipals.
Sí, perquè a vegades hi ha el client que s'ha deixat una cosa, torna, o el que va a fer la compra pues, per tota la setmana o per tot el dia, no? Clar, llavors, a l'hora d'estimar les xifres pot
Efectivament, efectivament. Però són aquests impactes, els comptadors que tenim, per dir-ho d'alguna manera, ens donen aquests 65 milions, que a més, algun mercat que segur que després sortirà per aquí, que té un caire i un reclam turístic important, doncs lògicament potser és clientela però esporàdica.
Sí, ja en parlarem més del tema. Quin tipus de client tenen en l'actualitat?
Jo crec que si parlem a nivell del que seria mitjana d'edat, doncs no tan jove com voldríem. I a partir d'aquí doncs necessitem fer algunes campanyes que venen vinculades també en part a les remodelacions, com podria ser intentar ampliar els horaris, sobretot la venda a les tardes, dels mercats que anem remodelant. Si parlem de tipologia, doncs escolti'm, més o menys equilibrat el que seria per sexes, lògicament decantant-se. Perdó, lògicament no, que ahir celebram el Dia Internacional de la Dona, doncs decantant-se majoritàriament per dones, però amb una situació de reequilibrar-se, que també és una voluntat. Persones de la ciutat i d'un entorn normalment immediat al del mercat. Els desplaçaments són a peu, per tant, això ens fa estimar que són veïns i veïnes immediats del mercat, però això no treu que hi hagin persones que tenen el costum de desplaçar-se a nivell de la ciutat per anar a algun mercat concret. D'aquí important que les remodelacions, sempre que tenim l'oportunitat, contemplem el fet de construir un pàrquing.
Això fa la proximitat també que sigui gent gran, normalment quan es parla de mercats, que la que vagi, també per aquesta dificultat que té aquest tipus de gent per desplaçar-se, per la mobilitat, i perquè també ja tenien aquesta tradició, no?, d'anar als mercats.
Efectivament, una tradició que el que nosaltres hem d'incentivar és que es continuï traslladant de pares i mares a fills i filles, no?, és a dir, intentant garantir la supervivència, no, la pervivència dels mercats municipals amb aquesta llarga tradició que tenim.
Sí, perquè la manca de temps ha fet que els joves doncs, potser no hi vagin tant, i s'està fent alguna cosa perquè el jovent canvi i, bueno, més que canviar, torni al mercat o vagi al mercat.
A veure, la veritat és que a nivell de Barcelona o a nivell de mercats, sempre hi ha alguns dies que són més forts, més potents que altres. Sabem que el dilluns doncs, és un dia més aviat fluix pels mercats municipals, però, en canvi, sabem que divendres i dissabte són potents. I després, en funció de quin sigui cada mercat o la seva ubicació, pot ser que hi hagi alguna variació, que hi hagi algun dia addicional que també sigui fort. En qualsevol cas, què hem de fer? El tema de l'ampliació d'horaris, en aquest sentit. No entro en aquell debat també extens que tenim a la ciutat de Barcelona sobre la liberalització d'horaris, ni molt menys. Estem parlant d'intentar ampliar els horaris en jornades laborals per tal de que la clientela pugui tenir aquesta proximitat, intentant també compaginar alguna que és important, que és allò dels usos del temps que parlem a vegades, de compatibilitzar la vida laboral amb la vida familiar, i que, per tant, entenem que el fet d'anar de compres, el fet de comprar a mercat, entra dins d'aquest espai o dins d'aquest entorn que qualificaríem de vida familiar.
El que he vist també, que alguns mercats, si no em confon o m'equivoco, han anat incorporant també com supermercats de cadenes, amb la qual cosa jo crec que el que s'està fent és allò que parlàvem, de poder fer la compra completa, per entendre'ns.
Ho ha definit perfectament. En les successives remodelacions que s'han estat realitzant, sempre s'ha buscat la possibilitat d'aquest soci a nivell del supermercat, un soci que ens permet tenir uns ingressos també per fer la remodelació. Els venedors i venedores dels mercats també contribueixen, lògicament, a la remodelació, és a dir, és aquest binomi entre el públic i el privat, però, a més, permeten ampliar l'oferta. L'oferta, el que en diem l'empaquetat, o el producte sec, per dir-ho d'alguna manera, que és complementari del producte fresc, que és el que trobem tradicionalment en els nostres mercats. I, efectivament, ens permet fer això que vostè ara estava dient, no? Una compra completa, i la veritat és que els percentatges, les dades que ens donen, van molt en aquesta línia, no? Ja no només a nivell de ventes, sinó també al veure que les persones que van a comprar fresc també acaben comprant al supermercat i al propi entorn, perquè a vegades parlem dels mercats com a cohesionadors i que vertebren el teixit també comercial i social de l'entorn, doncs no només es beneficien els venedors o el comerç de dins del mercat, del supermercat que pugui haver-hi complementant aquesta oferta comercial, sinó també a l'entorn immediat del mercat, perquè és un bon atractor, és un bon motor, un dinamitzador de l'entorn.
Sí, precisament, si fixes en molts mercats, al voltant hi ha entitats financeres. O sigui,
bueno, sembla... posar... cada vegada menys, eh?
Sí, bueno, sí, al fusionar-se i d'això...
El que està molt clar.
No, però vull dir que busquen una mica la interrelació, no?
Jo crec que és el concepte que teníem... Jo vinc de poble, no? I és el concepte a l'entorn de, si no de l'església, bé de l'Ajuntament, a l'entorn d'aquesta plaça municipal és on s'hi establien, en aquest cas, els mercats no sedentaris, i que s'hi establia aquesta relació, i que volia dir que era la plaça potent del poble, del municipi, en aquest cas. Efectivament, això passa. El símptoma que hi hagi alguna entitat financera dia avui ja no sé si seria, però sí que anteriorment era realment un reflex de que allà hi havia moviment, que hi havia activitat econòmica, comercial en el nostre cas, però que existeix.
Mm-hmm. Parlàvem abans del producte fresc. El mercat sempre ha tingut un paper destacat com a comerç de proximitat i de venda d'aquest producte fresc. En un món globalitzat com l'actual, molt producte ve de fora i també s'ha fet una clara aposta pels productes de proximitat, per això.
Efectivament, aquí els mercats...
Hi ha una mica de mixta, no?
Sí, no, de mixta existeix, el que passa hi ha una aposta potent, per tenir una traçabilitat, és a dir, saber d'on ve el producte, per descomptat que hi ha una aposta clara i ferma. Jo no sé ja si parlar de quilòmetre zero, que és la terminologia que a dia d'avui establim, però sí molt producte d'aquí, el producte de la terra, el producte de proximitat. Recordar que ja hem fet 3 edicions de la Fira Mercat de Mercats, que normalment la fem cap al mes d'octubre, i que precisament el que volem potenciar i fer reflexió i mostrar portes sobretot en fora i a nivell ja no només de la ciutat de Barcelona, sinó més enllà de que aquest producte, el producte de la terra, el que tenim, doncs escolta'm, a Vilafranca, el podem tenir a Lleida, el podem tenir a Tarragona, el podem tenir a Girona,
la gent també
és el que portem.
Ho localitzi davant la catedral.
Efectivament, això és on... Exacte, efectivament, és la fira que fem a davant de la catedral i que, sincerament, sempre ha tingut molt d'èxit, encara que a vegades el temps no ens hagi acompanyat, però sempre ha tingut un èxit extraordinari.
Bueno, és el risc que tenen les fires a l'exterior.
Què hem de dir amb el temps que ens acompanya, no?
Sí. Les grans superfícies han fet molt de mal?
Lògicament han tingut el seu impacte, sobretot en aquella vessant del producte, insisteixo, del producte empaquetat, del producte sec. Al final la gent també busca, la qualitat, que també la donen, les grans superfícies, dona un altre tipus de qualitat, però sobretot també busquen aquesta atenció personalitzada que ofereixen els mercats municipals i fins i tot el comerç de proximitat. Quan un va al mercat tothom sap que és el rei i la reina, no? Dic, alguna vegada fins i tot doncs, havíem vist alguna obra de teatre i recordo el Joan Pera doncs, que intentava singularitzar aquests fets, no? La glòria del mercat, doncs escolti'm, dic, en aquest cas el rei i la reina passes a ser tu. Per què? Dic, perquè tens una atenció, algú que coneix el producte que t'està oferint, que sap quines són les seves virtuts i algú millor, que et coneix a tu i sap quines són els teus gustos i les teves preferències.
Sí, perquè això sí que ho trobes amb els centres aquests que diem les grans superfícies, que no... són molt fredes.
És més complicat, efectivament, i fins i tot a nivell de la pròpia rotació, a vegades que es pot establir del personal que hi va, no? Doncs, en aquest sentit, aquesta aproximació, aquesta proximitat, aquest caliu que et dona el comerç de proximitat, que et dona, en aquest cas concret nostre, com és el tema dels mercats, doncs el trobes.
A Barcelona hi ha mercats amb gran tradició, i gairebé tots, i que són un referent fins i tot a nivell turístic com el de la Boqueria. A què creu que es deu aquest fenomen? Perquè, a més, són referents a nivell mundial.
Sí, efectivament, el de la Boqueria jo crec que està parcialment en remodelació, perquè tenim tots els darreres que s'està desenvolupant la plaça de la Gardunya, estem fent tot el tema del pàrquing, és a dir, per poder també tenir tota la zona logística tapada. La logística seria aparcament, seria la càrrega i descàrrega, seria el tema de la brossa, etcètera. I que està endreçant-se tota aquesta darrera de la Boqueria, que passa, la seva ubicació, a on? Al costat de les Rambles, no? Doncs aquest ja passa a ser un referent. 2, un referent arquitectònic, que intentem, amb totes les remodelacions que realitzem, i que no apostem, és a dir, en remodelació i no en fer una construcció o un mercat de nova planta, el que sí intentem és guardar totes aquestes estructures que precisament passen a ser un reclam arquitectònic, cultural, artístic, fins i tot. A més, doncs, un mercat de les dimensions i de les referències de la Boqueria, que al final acaba sortint a totes les guies, doncs, té un atractiu incomparable. Però, a més, i no parlem només de la Boqueria, que segur que a nivell turístic és dels que rep un impacte més gran. Però tenim un mercat, que aquest sí que va ser de nova planta, com és el de Santa Caterina, que també té un atractiu important. El Mercat de la Llibertat, recentment inaugurat, i la seva posada en marxa de nou. Tenim un mercat que també està en remodelació i que segur que tindrà un impacte i un valor artístic, cultural i històric, perquè hi hem trobat restes que ens fan reflexionar sobre com era la nostra ciutat i com pot ser el Mercat de Sant Antoni. Intentem que els mercats municipals, pel seu atractiu, ja no només d'oferta comercial, sinó el seu atractiu com a referent arquitectònic i de construcció i vertebració de l'entorn, puguin estar i introduir-los en les guies turístiques, perquè sincerament valen la pena.
Els darrers anys hi ha hagut molts mercats amb obres, amb remodelacions i tot. Hi ha hagut molts entrebancs pels clients amb aquestes reformes? Heu tingut moltes queixes?
Però
suposo que l'avantatge que al final s'aconsegueix és molt més que els inconvenients que han tingut, no?
Efectivament. Fent aquesta primera divisió o diferenciació, no? Tenim la remodelació d'una pròpia infraestructura, d'un propi equipament, que ens pot, d'una banda, suposar la necessitat de fer un trasllat, és a dir, fer un mercat provisional. Va ser, per exemple, el Mercat de Santa Caterina, tot i que no era una remodelació, ara parlaré. Com és el Mercat de Sant Antoni, que està en remodelació, es conserva tota l'estructura, però tenim traslladats el mercat, el del Fresc, el del Vell, que és el que celebrem els diumenges, i el dels Encants. I, per tant, aquí tenim la necessitat de fer un mercat provisional que, lògicament, genera algun punt de dificultat i bueno, sembla quasi que encara que el trasllat sigui amb una proximitat immediata, a vegades suposa arrencar de nou un negoci. Per l'altre, tenim aquells mercats, i tindríem dos exemples també importants, com pot ser el mercat de la Guinaueta o el mercat de Provençals, que estan també en remodelació, però que no hi ha hagut una necessitat de fer un mercat provisional. És a dir, els venedors i les venedores, els clients i les clientes s'estan convisquent amb aquestes obres. En aquests dos casos recents, és veritat que es va haver de tancar durant aproximadament un mes, i va ser preferiblement durant el llarg de l'estiu, el mes d'agost, es va haver de tancar, per poder compatibilitzar aquestes obres d'una forma segura i tranquil·la. Però hi ha hagut aquesta convivència, hi ha hagut una concentració de l'oferta comercial, intentant treballar amb els darreres, i després, doncs, lògicament, s'hauran d'acabar de fer les modificacions. Després tenim la tercera opció, que és el que deia el Mercat de Santa Caterina, un mercat que és de nova planta, o el Mercat dels Encants, que recentment ha estat notícia en algun mitjà de comunicació. Doncs escolta'm, hem fet un mercat de nova planta i no hem necessitat fer un trasllat a un mercat provisional. Per què? Perquè aquest mercat es feia en una proximitat relativament bona, però que a més permetia que el mercat tingués la seva pròpia vida sense veure's trasbalsat per les obres. Quan ens venen a casa els paletes, doncs lògicament tothom sap de què va. Per tant, aquestes tres dinàmiques de funcionament, intentant que hi hagi un impacte negatiu el menor possible.
El que passa que s'ha fet un procés de remodelació, modernització, mantenint el que eren aquests mercats.
Lògicament.
O sigui, l'essència d'aquest mercat, que no ha sigut un canvi rotund, o sigui, s'han modernitzat, s'han adequat a les noves
realitats, a les noves necessitats. És a dir, a veure, una de les primeres accions que es realitza, no?, davant del projecte de remodelació, és dir, escolta, quina és l'oferta comercial que tenim? Quines botigues veiem amb la possibilitat, quins comerços, amb la possibilitat de que hi hagi continuïtat? Quins volen continuar i quins no? És a dir, agafem, reconduïm tota aquesta oferta, garantim que sigui el més extensa possible, variada, és a dir, que hi hagi diferents productes representats o diferents, fins i tot, venedors o venedores que venen d'un mateix producte, val? I a partir d'aquí en comencem a treballar-hi. Però important, que hi hagi i es mantingui aquesta oferta comercial i, a més, de venedors i venedores que veuen el projecte per tirar-lo endavant i per poder continuar amb alguna cosa que no deixa de tenir una importància, no? I és per la inversió que també s'haurà de realitzar en aquesta remodelació, modernització.
Sembla que ens haguem posat d'acord tota l'entrevista, sí, perquè a mesura que va avançant un tema, jo en Llobers vinc a darrere a preguntar-li, el dic perquè ara... Parlàvem dels venedors i venedores i venia la pregunta de si hi ha relleu generacional en els paradistes.
Doncs la veritat és que sí, que hi ha un relleu generacional, i aquí hi ha una dada que jo crec que també és interessant. més d'un 50% dels venedors i venedores dels mercats estan en una franja d'edat que oscil·la entre els 30 i els 49 anys. Això vol dir que segur que n'hi haurà que seran més joves i que també vol significar o pot voler dir que n'hi ha persones que són més grans. Però jo crec que tenim, en aquest cas, un percentatge, que no mitjana, un percentatge de persones d'entre 30 i 49 anys que jo crec que estan en una joventut ampliada, que és important. Lògicament, aquí veiem moltes segones, terceres i quartes generacions. És a dir, a vegades estem parlant de mercats que celebren el seu 125è aniversari. Doncs per aquí ha passat molta gent i veus, que et venen, escolti, miri, és que jo tinc aquí l'escriptura de, o tinc la fotografia perquè aquí hi havia la meva àvia, en alguns casos potser fins i tot va ser àvia per les dades o per les edats que estàvem parlant. Hi ha continuïtat. En qualsevol cas, també, jo crec que és per fer una reflexió, la possibilitat també de que hi hagi i que s'introduegin doncs, persones que tinguin ganes de tirar endavant un negoci, perquè és un negoci, un comerç, aquesta empenta, aquesta emprenedoria, doncs que també hi ha les possibilitats d'ubicar noves persones al capdavant d'aquestes parades.
Sí, perquè a vegades el que s'ha produït, aprofitant totes aquestes reformes que s'han fet, hi ha gent que ja per edat, ja per deixar, doncs, jo ja no em veig amb cor. Per això ho preguntava, no?
Aquí hi ha dos possibilitats, que és el que dèiem, el que agafa i, escolta'm, jo no m'hi veig amb cor, doncs miri, dic, en funció de les necessitats d'espai que també tinguem, per exemple, perquè estem fent tota aquesta reordenació del que dèiem abans, d'un pàrquing, d'un supermercat, de la zona logística, etc. Doncs es necessita espai, doncs s'agafa i s'amortitza la parada. Garantint sempre, insisteixo, que hi hagi l'oferta comercial correcta. També hi ha l'altra opció, dir, escolti'm, dic, agafi i traspassem la parada, perquè volem donar les garanties de que hi hagi continuïtat al negoci, perquè necessitem que no hi hagin zones fredes, espais morts, en els quals fa que no sigui atractiva la compra.
Sé que és difícil aquesta pregunta, però hi ha algun producte estrella en els mercats?
La veritat és que li haig de dir que sí, que hi ha un producte estrella. Bàsicament estem parlant de dos, el peix i el marisc, i per l'altre la carn. Aquests són els dos productes que normalment doncs, tenen un èxit més gran o que són els més comprats. A partir d'aquí, jo crec que cada mercat, el qui més, el qui menys té la seva fama, del producte que ven, algun que s'especialitza més, però l'oferta continua sent àmplia, amb uns productes o amb uns altres. El que està molt clar, que l'èxit és del producte fresc. I a partir d'aquí, doncs, lògicament, es dimensionen les parades en funció també del que s'està venent. Però efectivament és així, dir que aquí tenim el producte, la carn i el peix, doncs, que passen a ser els dos reclams, en aquest sentit, més importants i més forts. Però tot, perquè si no encara m'estirarien les orelles els venedors i les venedores dels mercats, tots els productes són estrelles per nosaltres i en qualsevol cas la gran estrella és el consumidor.
Jo quan parlava abans que anava de petit i això sí que recordo sobretot el tema del peix, no? Que el peix era el lloc, perquè l'altre més o menys ho podies trobar a la cantonada, això, tot i que aprofitaves i anaves i feies tot el recorregut, que em sinó a comprar al mercat i això és com un recorregut turístic. A més, ja teníem allò a l'itinerari fet i tot,
clar.
I mercat,
jo per això
i fixat, El que passa que llavors et saltaves, que potser veies molta cua al peix i ja anaves a la següent.
I... Jo abans per això li he dit, que el dilluns normalment és un dia bo pels mercats, de forma generalitzada, perquè, entre altres coses, perquè no hi ha el peix, no tenim l'oferta de peix. I fins i tot a nivell d'estructuració dels treballadors de la casa, doncs sabem que el festiu que normalment es dona és el dilluns, perquè sabem que treballen el dissabte, per exemple. I això no treu que continuïs trobant la resta del producte a disposició en totes i cada una de les parades que disposem. A partir d'aquí, també, aquell punt de reflexió, no? Sí que és veritat que hem vist en alguns entorns immediats que amb alguns productes, doncs, fruit d'una proliferació, d'una tipologia de mercat, ha existit una mica més de competència en l'entorn immediat o a fora dels mercats, com podria ser la part d'hortalisses o la part de fruita, no? I de totes maneres, jo insistir en aquesta possibilitat de trobar varietat, de trobar aquesta qualitat, de trobar aquesta proximitat que ofereixen els mercats.
I com veu el futur d'aquests mercats en aquest món globalitzat, on ens arriben tants productes de fora?
Miri, em sembla que era el dimecres, que presentàvem fèiem un informe a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació a l'Ajuntament de Barcelona, amb el qual presentàvem un projecte, el projecte Urban Markets, que és un projecte a nivell europeu, amb el qual doncs, la ciutat de Barcelona passa a ser el soci líder per tal d'explicar quin és el model de mercats, ja no a la ciutat de Barcelona, sinó també implantat a nivell europeu. Fa quatre dies es va acabar un projecte que era el Metemporium, també amb fons europeus, que anaven amb la doble línia de remodelacions i de presentar el model, i s'agafava també de nou la ciutat de Barcelona com un referent. Com ho veig? Amb moltes possibilitats, perquè jo crec que el futur passa en gran part pels mercats i pel comerç de proximitat.
M'oblidava abans, quan parlàvem, per exemple, de Mercat de la Boqueria, que també es fan tallers i activitats i presentació de productes de fora del Berguedà o d'Osona, de diferents comarques, no?
A veure, s'ha de dir que els mercats tenen vida pròpia. És a dir, tenim un institut que lògicament regula aquests equipaments que són municipals, però hi ha l'associació de venedors, hi ha l'obligatorietat de formar part d'aquesta associació de venedors, i aquí és on es permet doncs, que hi hagi aquesta iniciativa pròpia, i això també dependrà de les juntes i dels propis venedors i venedores d'agafar i tenir activitat pròpia. És a dir, és veritat que en mercats, i sobretot remodelats, és amb més facilitat que ho podem trobar, doncs hi poden haver-hi, entre cometes, aules gastronòmiques, aules que es posen a disposició per fer un taller de cata, un taller de producte, per poder ensenyar. Intentem treballar molt de la mà, perquè tampoc hi hagi una competència deslleial amb tot el que serien aquelles fires i o mostres de producte i que vagin lligades a ser possible amb els mercats municipals. Vull dir, perquè, escolti'm, no ho sé, d'alguna botiga que altra d'olis o de vins també tenim en els propis mercats, no? I, per tant, intentem que no ens fem la competència els uns als altres, o que, en qualsevol cas, aquest producte que venim a posar-hi èmfasi i a donar a conèixer, un bon vi del Priorat, doncs que, lògicament, després sapiguem que el podem trobar en el mercat. D'altres campanyes que es fan, i recentment es va acabar la primera campanya que vam aconseguir aglutinar tots els mercats municipals, que era el Rasca-Rasca. I, per tant, també, escolta'm, donem i ajudem amb aquest impuls, també ho fem, en aquest sentit, des de l'Institut Municipal de Mercats, aquesta voluntat de col·laboració.
Bueno, aquestes presentacions que dèiem, a vegades s'han fet amb els propis paradistes, que ha sigut el paradista que ha presentat els productes que hi...
Efectivament, segur.
Combinació gastronòmica o...
Aquesta originalitat, el que abans comentava, no? la continuïtat, la pervivència dels mercats i d'aquesta oferta, doncs, lògicament, segur que també passa, de ben segur que també passa per poder fer campanyes com les que està comentant, campanyes que ens dinamitzin, campanyes que serveixin de reclam per portar al consumidor, un consumidor que jo crec que és de qualitat, en els nostres mercats, perquè, doncs, perquè puguin consumir, puguin gaudir d'aquest producte de la terra.
I una pregunta a títol personal. La política és molt complexa, hi ha moltes coses. Això porta als mercats, a més, es veu que ho viu i d'això. També és una cosa, bueno, doncs, pel que veig, engrescadora, no?
Home, això per descomptat. I només cal veure... A veure, hi ha una cosa que és de greu, i que mai els projectes són senzills i que mai hi ha una satisfacció per part de tothom. Som conscients de que hi ha mercats que tenen unes necessitats i els enganyaria si no ho digués, per exemple, el mercat de la Vall d'Hebron, o tenim un mercat que està una mica encallat però que segur que en els següents dies es veurà evolucionat com podria ser el mercat del Guinardó. N'hi ha molts que tenen una sèrie de necessitats i que necessiten accions o operacions quasi de maquillatge, de fer un lifting, per dir-ho d'alguna manera. El que passa és que quan tu entres en un mercat veus un col·lectiu de persones encantades de fer la feina que estan fent malgrat les circumstàncies que estem visquent. Veus els colors, no? L'alegria que es desprèn durant la recent campanya del Carnestoltes, no? que de forma majoritària els mercats s'hi impliquen, no? Doncs el color, l'alegria, home, això s'encomana i és important poder-ho encomanar a tothom. Jo ara em pensava que em preguntaria, escolta, i té temps d'anar a comprar de mercat? Doncs home, jo soc d'aquells que la incompatibilitat és majúscula. Per sort tinc una àvia política que té el costum de mercat, i el meu de referència en aquest cas és el de Sant Antoni, i el producte de mercat entre casa, que no vol dir que jo pugui, si no és de visita quasi laboral, anar a fer la compra de mercat. Però, sincerament, tal com ho feia abans, és un plaer poder-ho fer, i val la pena dedicar-hi un temps, i per això ho he entrat i ho he incardinat a dins de l'àmbit d'aquesta vessant de la vida familiar, perquè realment és un goig, una satisfacció, i és algo que et fa sentir ciutadà de Barcelona.
Doncs agraïm al senyor Raimon Blasi que ens hagi pogut parlar en profunditat dels mercats, en aquest cas de Barcelona, però que són un reflex dels mercats actuals que hi ha a casa nostra.
Totalment, eh? I en aquest sentit també la col·laboració que sempre hi ha hagut amb Diputació, amb la Generalitat de Catalunya, precisament per fer aquesta aposta potent, perquè no deixa ser, no un model de ciutat, que també, de ciutat mediterrània, i per tant, doncs, un país que, Catalunya, que sempre també ha viscut mirant el Mediterrani, veient el que es feia a Europa, i que per tant, en aquest sentit, estem ben posicionats.
Doncs fins a una altra ocasió en què seguirem parlant d'aquest tema.
I moltes gràcies perquè l'oportunitat de poder-ne parlar ens l'heu donat vosaltres.
I això és tot per avui. La setmana vinent recuperem el nostre horari habitual de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre, aquí a Del Camp a Taula, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.